Sí, sí.
Són les 9 del matí. I atenció, perquè us avança al matí. El president convocarà demà un Consell Executiu Extraordinari per aprovar un suplement de crèdit, Maiol.
Sí, serà demà a les 8, en compliment del que diu l'acord, que parla d'aprovar immediatament aquest suplement de crèdit. Doncs serà això, demà a les 8, Consell Executiu per aprovar-lo. Recordem que el suplement de crèdit el que fa és garantir el funcionament de la Generalitat, dels serveis públics, el pagament de les nòmines, mentre no hi ha pressupost. És un pas necessari i que prendrà demà el Consell Executiu, com dèiem, a les 8 del matí, en un Consell Executiu Extraordinari.
Per tant, que els serveis públics segueixin funcionant, que al final és el que necessitem, gasolina perquè vagi funcionant. Laura.
Sí, jo estic molt d'acord amb el que plantejava l'Esther, perquè és curiós veure com el posicionament d'Esquerra Republicana ha anat canviant en els últims mesos, no? Inicialment era la línia vermella, la recaptació de l'IRPF, després vam passar a la fase consorci i ara hem tornat a la recaptació al 100% per part de Catalunya de l'IRPF, cosa que em sembla bé perquè, en teoria, això estava en... no sé si ha escrit d'aquesta forma, però estava en el pacte d'investidura. Què ha passat perquè Esquerra ho hagi tornat a situar com a línia vermella i això valgui el fet de no aprovar els pressupostos? Doncs probablement que, malgrat la paraula del president Illa, els moviments per part de l'estat del govern d'Espanya segurament no han estat prou contundents com per convèncer Esquerra Republicana, no? Jo crec que aquí la posició del govern espanyol és molt rellevant, és molt important, i la ministra Montero no sembla que avanci en aquesta direcció. Però a mi em sembla molt important el que comentàveu en relació amb el que havia passat l'any 2016 amb Puigdemont i l'any 2021, si no m'equivoco, amb el president Aragonès, fonamentalment perquè les negatives a que tiressin endavant els comptes en els dos casos van comportar conseqüències importants, no? Com si diguéssim, una moció de censura per un costat i un avançament electoral per l'altre. Jo crec que el comunicat que estem llegint aquest matí, bàsicament és un no ens estem posant d'acord, però ens donem temps, això vol dir que la legislatura no està acabada. Jo crec que a cap dels dos partits ara mateix els hi convé un avançament electoral, i el que estan dient amb aquest comunicat és potser, no sé si arribarem a una entesa, però de moment volem deixar clar o volem apaivagar com les tensions perquè realment no estem donant per finalitzada la legislatura, sí, sí, perquè no ens interessa ningú.
Hi ha un aquí no s'acaba res.
Exactament.
Aquí tot continua, malgrat una desavinença que és destacada, que és en relació als pressupostos. Per cert, a les 10 escoltarem també Oriol Junqueras. Al matí estaven reunides executives de PSC i d'Esquerra. A les 10 compareix Oriol Junqueras després d'aquesta compareixença en poc més de 10 minuts del president de la Generalitat, Salvador Illa, des de Palau.
Bàsicament, la pregunta interessant de fer-li Oriol Junqueras saber si RPF és la qüestió innegociable, és a dir, perquè si ell diu que si no hi ha un compromís explícit, una garantia de que es pot recaptar l'IRPF, que no hi haurà pressupostos, doncs potser d'aquí dos mesos estarem igual.
Clar.
És a dir, aquest és el punt important.
I això és el que amoïna també a part del
que
govern.
Que no apareix en el comunicat, no apareix la paraula IRPF, eh?
No hi surt, tot i ser una de les condicions.
Però és una manera de...
De citar l'aprisionament, no? clar, perquè allà també hi surt, però és veritat que directament
que no
s'esmenta.
Vol dir que segurament és el punt de discrepància, perquè si no...
Clar.
Digues, Nacho.
No, però aquí se li ha d'exigir la recaptació del
100%. No, clar, és que tens raó, el govern espanyol, sí, sí.
I
aquí hi ha una contradicció, que és que Rufián aprova mesures socials del govern espanyol, és a dir, Esquerra Republicana aprova el govern espanyol coses i bloqueja uns pressupostos catalans. Vull dir que tampoc... Aquí també hi ha unes discussions internes d'Esquerra que haurien de resoldre, sí, sí.
Sí, em penso que era l'Esther Vera la que assenyalava dintre de l'anàlisi que feia la importància de discernir la diferència entre el que és el PSC i el PSOE, que hi ha moltes coses que són iguals, i és evident que si el PSC està d'acord amb el que tu dius és més fàcil que ho aprovi el PSOE, però que el PSC tingui un posicionament no garantitza que el PSOE l'accepti. Ja els hi agradaria al PSOE que el PSC fos la mateixa cosa, però no ho és. I la realitat és que, en origen, a mi em sembla raonable la recaptació de l'IRPF, entre altres coses, perquè es va pactar congratular-se per negociar junts el govern de la Generalitat i Esquerra amb el govern d'Espanya perquè això passés. I dos, perquè forma part d'una lògica, d'un model que a Alemanya funciona i que, a diferència del que es diu, diguem-ne, en la bombolla en la que jo visc, madrilenya, doncs ni trenca Espanya ni és una amenaça a la unitat nacional. De fet, jo el que crec que fa, sobretot, és corresponsabilitzar els governs autonòmics del gasto que fan. I, per tant, si volen fer, i és a la línia en la que hem d'anar, si tu vols fer rebaixes d'impostos, doncs assumeix també les conseqüències i no estiguis demanant tot el dia més diners a l'Estat. A mi em sembla bé. Ara, em fa l'efecte que en Salvador Illa no s'està posant de costat amb aquest tema, i això ho saben els negociadors i per això continuen negociant. Aquí hi ha un problema que és evident, que és que hi ha eleccions a Andalusia i la María Jesús Montero és ministra d'Hisenda, i aleshores entenen alguns que doncs, genera un problema defensar, aprovar això amb que pugui ser, bueno, amb el període electoral. Per això ja ho sabíem tots. De fet, a mi em sembla que segurament no era bona idea que la candidata a la presidència d'Andalusia, que és una comunitat molt important pel Partit Socialista i, a més, amb uns trets identitaris molt forts que en moltes ocasions fins i tot s'han construït de forma antagònica o en antagonisme amb el que significa Catalunya, sigui la mateixa persona que ha de negociar diferents aspectes que tenen a veure amb la fiscalitat de Catalunya. Perquè això anava a generar un problema. Si la conseqüència de tot això és que hi ha l'opció d'aquí 3 mesos poder aconseguir el que estava pactat i el que jo crec que el govern d'Espanya, bueno, el president del govern d'Espanya, per ser més precisos, no veu amb bons ulls, doncs benvingut. Si tot va de 3 mesos, doncs no hi ha cap problema. Ara, rebentar una legislatura com a conseqüència d'un pacte que no pots atribuir la responsabilitat o no d'aconseguir-ho al teu soci, a mi em semblaria ridícul, però és que jo crec que encara, per sort, doncs, avui, i més avui, no estem en aquest escenari. No?
Esther.
Sí, que la situació fos aquesta no vol dir que Esquerra Republicana no hagués d'acceptar el torçabràs. Vull dir que fos aquí on s'arribaria i que es veiés que s'arribava a un carreró sense sortida, no vol dir que Esquerra Republicana hagués d'acceptar que s'arribaria en aquest carreró sense sortida, perquè la seva identitat política consisteix en continuar fent la reivindicació dels seus objectius polítics. Vull dir que crec que en aquest sentit Esquerra Republicana tampoc no tenia un altre remei que continuar insistint. On jo crec que s'ha equivocat és en fiar-ho tot i posar-ho només en el tema de l'IRPF, perquè si tu tens més temes al damunt de la taula, doncs tens més capacitat negociadora. Ara, això no vol dir que no ho hagin de posar-ho. Crec que l'única cosa que s'ha aconseguit, que no és poc en aquest moment, és la pilota endavant, a veure què passa durant aquests 3 mesos. Ara, en aquests 3 mesos ens podem trobar que hi hagi eleccions a Andalusia, que estiguin les eleccions convocades i, per tant, no hi hagi María Jesús Montero, però hi hagi algú més o menys similar, perquè és més fàcil que hi hagi algú similar que algú molt diferent respecte al tema de l'arquitectura federal d'Espanya, diguéssim, i després que en algun moment es puguin convocar eleccions a Espanya. Aleshores, què passarà? Doncs simplement que el que quedarà al damunt de la taula és la complexitat d'aquesta negociació, perquè aquesta negociació no depèn només del PSC i del PSOE, depèn també de molts altres grups parlamentaris. Aquesta negociació depèn del que decideixin molts altres grups parlamentaris que tampoc no estan molt contents amb el tema de l'IRPF i Catalunya.
Per tant, cal finançament, diguéssim, no?
Sí. Clar, per tant, el que cal aquí és veure que cal negociar un per un i probablement s'ha de fer molta feina directament a Madrid.
Laura.
Sí, en relació amb el que deia el Nacho, no? Que és veritat, rebentaria la legislatura, però rebentaria per incompliment dels compromisos. Jo crec que la mirada en aquest sentit és important de situar-la no només sobre Esquerra Republicana, que és qui es despenja de l'aprovació dels pressupostos, sinó sobre els governs que tenen la responsabilitat de tirar endavant aquests pressupostos. I al final estem cada cop més acostumats, perquè al final Parlament i Congrés són vasos comunicants. Es van aprovar 2 acords d'investidura i estem massa acostumats a que el que s'escriu en aquests acords no s'acabi complint. Per tant, jo crec que aquí la responsabilitat, en tot cas, la té el Partit Socialista, que es compromet a coses que després no acaba executant. Crec que és important situar la mirada aquí. Tot i així, i malgrat el que acabi passant amb els pressupostos, no menystindria jo la importància d'aquest acord per dir ens emplacem a que això no s'acabi, això d'una banda, i de l'altra el compromís d'Esquerra Republicana a aprovar suplements de crèdit. Hem vist moltes vegades que hi ha hagut mesures que, malgrat no tenir pressupostos vigents, han tirat endavant per aquests suplements de crèdit. Que Esquerra Republicana estigui en la tesitura d'anar aprovant aquests suplements, bàsicament, a mi em sembla que és una forma també de, malgrat tot el que veiem, tot
sí,
el que...
Sí, però els suplements de crèdit, al final, tenen uns interessos, que també això són diners que acabem pagant entre tots.
Però vull dir
que no
miqueta...
és la millor solució.
No, clarament que no, però jo crec que és una forma també, en certa forma, de donar aire a aquesta legislatura.
Sí, però és respiració assistida.
Respiració assistida, però fa estona que estem en aquestes.
Sí. I alerta aquí també la variable dels comuns. Els comuns van tancar els pressupostos amb Salvador Illa. Eren, i ho sentíem aquesta setmana, clars defensors de no retirar res, de negociar fins al final. Ara hi ha un suplement de crèdit que demà, com avançava abans el Mayol, aprovarà a les 8 del matí el govern. Caldrà veure també si aquí, fins a quin punt, els comuns volen també estirar d'aquesta corda, perquè amb Esquerra no n'hi ha prou per aprovar aquest suplement de crèdit. Segurament serà una qüestió més tècnica a l'espera del que puguin rematar després els pressupostos. Però és veritat que fins ara tots els suplements de crèdit han comportat també una negociació, segurament més petita que amb uns pressupostos, però una negociació amb mesures i amb pressió també pel mig. Veurem si és el cas d'aquesta vegada.
És que mires el comunicat també i veus com és simptomàtic, per exemple, que diguin que el PSC i Esquerra fan una valoració positiva d'aquest camí recorregut en el desenvolupament, diu, dels acords d'investidures. És a dir, que hi ha un canvi de discurs d'Esquerra Republicana. Jordi.
Sí, no, sobre una cosa que comentàvem ara, de fins a quin punt les eleccions andaluses condicionen que això es pugui fer o no es pugui fer, recordo la nit electoral de les eleccions aragoneses, fa 4 dies, que eren posteriors a l'acord de finançament entre Esquerra i el PSC. Recordo que estava mirant a TV1 i hi havia la Lucía Méndez, que és una periodista que m'agrada molt, i va dir: els mals resultats del PSOE tenen a veure amb l'acord de finançament que s'ha arribat a Catalunya. I ara dèiem, la ministra d'Hisenda no vol ni parlar de la possibilitat de la cessió de l'IRPF perquè té unes eleccions a Andalusia. Home, francament, si els socialistes es defineixen com un partit de vocació federal, potser que, si s'ho creuen, facin la pedagogia necessària, perquè és que, si no, ens estem enganyant una mica tots plegats. És a dir, quin és el mal que representaria que una comunitat autònoma que ja disposa d'una petita agència tributària sigui la que pot recaptar, no? Quin és el problema en la vertebració de l'Estat, perquè és un aspecte fonamental, una hisenda, perquè els hi molesta tant? Perquè no estem dient que els vulguem sablejar. Llavors, això que deia el Nacho, de com les identitats polítiques regionals espanyoles es defineixen en l'antagonisme amb la catalana, home, és un problema. I en aquesta tessitura, clar, què ha de fer Esquerra Republicana? No? Ha d'assumir que els seus objectius polítics, això que deia l'Ester, els ha de sotmetre a una estabilitat quan ells no estan governant?
Evidentment no, i a més les decisions es prenen no per la força, sí, però sí amb tensions. És a dir, mai el PSOE serà federalista convençut si no té una obligació de ser-ho. És a dir, les tensions pròpies dintre del PSOE també són molt fortes. Aleshores, l'Espanya federal del PSOE és relativament sincera. O sigui, té una part...
No, molt poc.
Vull dir que té una part que sí que més o menys s'ho creu i té una part que és absolutament contrària i unitarista i homogeneïtzadora.
Sí, jo pensava... Perdona, però pensava... Jo no sé si us en recordeu fa uns dies un article de l'Arturo Puente al diario.es quan deia quina era la trucada que havia fet Montero a Junqueras després de la reunió amb Pedro Sánchez, no? Ara ho veia. No sé què te dicen los míos, però esto no va a pasar. No? Llavors, clar, o sigui, en quina posició s'ha de quedar el president d'Esquerra Republicana quan l'acord, que va ser xequejat no només per la direcció del PSC per investir Salvador Illa, sinó també per la del PSOE, quan arriba l'hora de la veritat, home, vaja, li estan prenent el pèl, no? Ha de pensar que li estan prenent el pèl.
2 minuts serà 1:15, estem pendents d'aquesta compareixença de Salvador Illa. Albert Prat, des de Palau de la Generalitat. Tot a punt?
Doncs mira, estem pendents d'aquesta compareixença. De moment no tenim senyal des de la sala de premsa del govern. En qualsevol cas, Illa, que ha de comparèixer d'un moment a l'altre des de la Galeria Gòtica per confirmar aquesta notícia, que retira els pressupostos després que, podem dir ja, que en els últims dies s'havia instal·lat el pessimisme. En diverses conselleries ja veien que no hi havia manera de desencallar un acord amb Oriol Junqueras i fins i tot en alguns sectors del Partit Socialista ja hi havia un cert malestar perquè creien que el president i el seu entorn s'havia refiat massa del líder d'Esquerra.
D'aquí a 1 minut està prevista aquesta compareixença. No sé si serà puntual o no, Albert, que és el que veus?
Doncs mira, ara mateix no t'ho sé dir perquè no tenim senyal directe i estem, diguem, lluny de la Galeria Gòtica, així que no sé, en qualsevol cas sí que ens han vingut a avisar que era qüestió de minuts que comencés.
Doncs farem una pausa de 2 minuts i ara tornem.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Escolta, el pare li ha agafat el cupó extra dia del pare de l'11 de 17 milions. Què et sembla? No sé si agafar-li alguna cosa més.
Quan?
17 milions.
A veure, 17 milions em semblen prou bé com a regal, eh? No agafaria res més. 17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Cupó extra dia del pare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ja es veu tot l'any. Don Simón.
Emocionat.
T'estimo.
Inspira't.
Com et dius?
Ferran Adrià.
Captiva't amb el millor talent audiovisual del nostre país.
Ell has fet a la meva filla.
Et vols casar amb mi?
Sí.
El meu fill està viu.
A 3Cat fem realitat la producció de les millors sèries i pel·lícules en català. Aquí neixen les històries.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrems.
Ei, aquí, sóc jo, el teu vell forn amic. No penses jubilar-me? Fa temps que no tinc força ni per escalfar una lasanya.
Aprofita ara i renova els teus electrodomèstics en els Miele Cooking Days. Fins a un 15% de descompte en botiga oficial i Miele.es. Consulta ofertes en el teu distribuïdor oficial. Només fins al 22 de març.
Arriba la novena edició de les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià.
El 21 i 22 de març vine al claustre del Museu del Barroc de Catalunya i gaudeix de Show Cooking, tast i mercat amb alguns dels millors productes de proximitat i el camí.
I aquest any amb la cuinera salvatge Maria Nicolau i la cuina del Bages com a protagonistes.
Més informació i inscripcions a manresaturisme.cat i l'oficina de turisme de Manresa.
Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
És el Select Terrain. Està en moda funky sorra.
Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
És clar que sí, Iker.
N'hi ha que aparenten, n'hi ha que són. Nou Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. I ara Jeep t'anticipa fins a 4.500 euros del Pla Auto Plus.
Una mona no és una mona sense la figureta del mic. Troba-la a la botiga 3Cat i als punts habituals.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Todos, con un debate respetuoso. I mentre esperem la compareixença de Salvador Illa, compareix Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats. Tània, què ha dit fins ara?
Doncs monogràfic avui aquí al Congrés dels Diputats sobre la guerra. Sabeu que divendres el govern espanyol ha d'aprovar mesures enfocades, ens han dit, només en el tema del combustible, de la factura de la llum, i ara, per exemple, sentíem a Ione Belarra demanar-li un pas més, sí. Convertir...
Parla, ja ara m'ho expliques, Tània, parla Salvador Illa.
Tots vostès, arran de l'acord que han donat a conèixer fa uns minuts el Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya. Un acord per dotar Catalunya d'un nou pressupost. Com bé saben, el nostre país no disposa d'uns comptes actualitzats des de l'any 2023. El context global, marcat per l'escalada bèl·lica, ens obliga més que mai a estar preparats, a actuar units i a fer-ho amb la màxima responsabilitat. Aquesta és una responsabilitat compartida de tots i de totes, treballar plegats perquè tinguem un nou pressupost que s'ajusti a la nova realitat actual. Allò que advertíem com un escenari de risc s'ha convertit en una realitat que ja no podem ignorar. Catalunya ha d'estar preparada econòmicament i socialment per fer front a qualsevol escenari. Ara cal estabilitat i ara cal responsabilitat. Cal estabilitat perquè l'estabilitat és el fonament indispensable perquè un país funcioni i alliberi tot el seu potencial. Cal responsabilitat per arribar a acords amplis i duradors que ens permetin blindar l'economia i les polítiques socials del país. Per aquest motiu, és l'hora que la responsabilitat vagi més enllà de la retòrica. És l'hora de traduir aquesta responsabilitat en fets i en solucions. Avui, aquesta responsabilitat du el nom de recursos, du el nom de pressupostos. Aquesta convicció, la de garantir l'estabilitat i actuar amb responsabilitat, és la que ens permet assumir aquest acord. No ens podem permetre el luxe de posar en risc l'escut social que les famílies, els treballadors i les treballadores i les empreses necessiten. Els servidors públics de Catalunya tenim una missió: treballar pel que realment importa per estar a l'altura del que ens demana la ciutadania. Poder accedir a un habitatge digne, tenir una escola pública excel·lent, rebre una bona atenció sanitària propera, viure en barris segurs, tenir cura de les persones que més ho necessiten, garantir una vida digna i plena a la gent gran, oferir oportunitats als joves, disposar d'infraestructures de primer nivell. En definitiva, seguir avançant per una Catalunya d'excel·lència. Aquest és l'horitzó pel que treballem i pel que continuarem treballant. Com saben, durant les darreres setmanes el govern ha esmerçat totes les energies per assolir un acord de pressupostos que generi el consens més ampli possible. S'ha fet una bona feina per situar les prioritats correctes del país en primer pla i centrar-nos en allò que importa de debò. És per això que mantindrem els acords assolits amb el grup parlamentari dels Comuns, així com els acords que hem signat amb els grans agents socials del país, els sindicats, Comissions Obreres i UGT, i les entitats empresarials Foment del Treball i PIMEC. Els vull agrair la responsabilitat demostrada que ens ha permès aconseguir bons acords per millorar la vida dels 8 milions de catalans i catalanes. Per això cal que els preservem. A partir d'avui mateix treballarem perquè Catalunya tingui pressupostos amb la força i la unitat de la majoria parlamentària progressista. Per això intensificarem les negociacions. Quan la majoria progressista avança, Catalunya avança. També us anuncio que demà convocaré un Consell Executiu extraordinari per aprovar un suplement de crèdit que garanteixi el funcionament dels serveis públics i que garanteixi la millor resposta a tots els reptes i prioritats de Catalunya. Els catalans i les catalanes ens demanen trobar allò que ens uneix, que és molt, per damunt d'allò que ens separa. El govern que presideixo sempre ha tingut clar que Catalunya necessita pressupostos. Per això hem actuat sempre pensant en l'interès general i el bé comú. També teníem clar que volem fer realitat uns pressupostos de la mà de les forces progressistes de Catalunya. Per això hem respectat els seus temps i consensuat les seves propostes. Així ho hem fet i així ho farem, perquè més que mai Catalunya necessita estabilitat i responsabilitat. Moltes gràcies.
És aquesta la compareixença del president Salvador Illa, que diu que demà convocarà aquest Consell Executiu Extraordinari, tal com avançàvem al matí de Catalunya Ràdio, per aprovar un nou suplement de crèdit. I pressions que arriben per totes bandes, ho explicàvem també aquest matí, també des dels ajuntaments.
I això vol dir tenir pressupostos tant a l'Ajuntament, que els tenim, com a la Generalitat, per poder tirar endavant projectes imprescindibles com aquest, el de la connexió del tramvia.
Això deia, per exemple, la tinenta d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, presentant ahir l'aprovació de la connexió del tramvia a la capital. Diu que necessita un projecte amb 80 milions d'euros que haurien de sortir d'aquests pressupostos catalans. S'hi afegien també els alcaldes de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, i de Castelldefels, Manuel Reyes.
En el cas de Sant Cugat tenim un territori molt ampli, amb molts barris, amb realitats molt diferents, amb diferents equipaments que se'ns fan vells i que ens falten recursos.
Hem demanat un hospital per a la nostra ciutat i hores d'ara la Generalitat de Catalunya no li fa costat aquesta proposta municipal.
I en el cas de l'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, i de l'alcalde de Mataró, David Bote, posen l'accent en la necessitat d'invertir també en polítiques d'habitatge.
Doncs el que és necessari també és una inversió ambiciosa. I aquí la disponibilitat pressupostària de la Generalitat de Catalunya avui queda coixa.
Posar-nos al dia requereix temps i no es fa de la nit al dia i es necessita estabilitat i es necessita pressupostos.
La UGT i Comissions, que també han tornat a demanar pressupostos. Nacho Corredor.
Sí. Aviam, si exposar un context que estic convençut que és compartit es pot fer servir com a pretext per quan analitzem la realitat, per afirmar que això no és el nostre problema, doncs aleshores el meu incentiu és deixar de posar context i deixar de ser honest, perquè explicar que una realitat és complexa i que això s'agafi per articular i justificar una posició política tàctica, doncs a mi em sembla un mal incentiu. Però intentant no desincentivar-me, poso més context. Per què Esquerra Republicana pacta amb el govern català un nou sistema de finançament que no depèn del govern català? Que enganya els catalans? Que enganya els seus votants? O és que paradoxalment no vol afrontar la realitat i prefereix acusar el govern català dels incompliments dels seus acords en comptes del govern d'Espanya? Si Esquerra Republicana considera que el govern d'Espanya és espanyolista, un traïdor, i que, en fi, doncs no compleix el que pacta, ho té molt fàcil. Faci vostè caure el govern d'Espanya. Si Esquerra Republicana considera que el responsable d'aprovar un sistema de finançament a tot Espanya és el govern de Catalunya, ho té fàcil, que el faci caure. Però sembla que no vol fer caure ni un govern ni a l'altre. Per tant, sembla que tot aquest context que poso és el comprèn també Esquerra Republicana. Entre d'altres coses, perquè jo ara m'he hagut de llegir el pacte al que van arribar el govern del PSC i Esquerra Republicana per la investidura, i no parla de la responsabilitat del govern català d'aquesta aprovació, sinó de que conjuntament impulsin una proposta, cosa que, per cert, estan fent. I per què ho estan fent? Doncs ho estan fent perquè les majories que hi ha en aquests moments al Congrés dels Diputats són les més favorables que hi ha hagut en molt de temps i que pot haver-hi en molt de temps perquè això sigui possible. Perquè les majories que hi ha al Parlament de Catalunya són les més favorables i podrien ser les més favorables perquè Esquerra Republicana continués tenint un paper. I perquè el 70% dels electors d'Esquerra Republicana volen uns pressupostos segons el CEO. I els volen perquè els ciutadans no analitzem la realitat en una lògica U0, sinó gradualista. I aquest és el context, tornant a l'inici de la intervenció, en el que crec que és bo que les parts s'hagin donat temps per negociar. Perquè la responsabilitat de l'aprovació del govern del nou sistema de finançament no és del PSC. Tampoc és d'Esquerra Republicana. De fet, alguns fins i tot reivindiquen que són irresponsables i quines explicacions els hi hem de demanar a Esquerra Republicana si no es compleix el que es diu. Però si els dos tenen un diagnòstic compartit i tenen una majoria parlamentària que creuen que és molt bona, no només per aquest tema, sinó per molts d'altres, doncs té sentit que prioritzin l'estabilitat d'un govern per sobre de consideracions, un punt, jo diria, fins i tot maniquees, que són les que han condicionat la política catalana durant l'última dècada i que no han portat res de bo, en el pitjor dels casos o en el millor dels casos, va ser senzillament estèril.
Esther?
Sí, jo ara pensava i crec que la qüestió és que la realitat s'imposa i que d'alguna manera han passat quatre coses. Una, que el PSC arriba fins on arriba i se n'han adonat tant el PSC com Esquerra. És a dir, l'autonomia del PSOE no significa que el PSC mai voti alguna cosa que vagi en contra dels interessos del PSOE. L'altra, que és que el govern d'Espanya està absolutament en clau electoral. I l'altre és que Esquerra Republicana té capacitat d'exercir la seva força a Catalunya i a Espanya. I és veritat que en aquest moment està exercint major força i major pressió sobre Catalunya que sobre el govern espanyol. I l'altra cosa fonamental, que crec que és amb la que coincideixen tots, és que a ningú no li interessen eleccions anticipades perquè el resultat seria ingovernabilitat.
I a tot això també hi ha un malestar de diferents sectors a Catalunya en aquestes últimes setmanes. Per exemple, ara mateix tenim en marxa vaga de mestres i professors. Com sabeu, la vaga dura tota la setmana i cada dia en un punt diferent del país. Avui és el torn de la Catalunya Central, Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, i en aquest cas els sindicats tindran el suport també de tractors de Revolta Pagesa. Anem cap a la 2, al Carràs, en directe. Estela Bussons, bon dia.
Hola, molt bon dia. Sí, aquí la novetat és que han votat que el tall de la 2 s'aixequi a les 10 i anar cap a Lleida. Volen bloquejar la ciutat i visitar els serveis territorials d'educació abans de la manifestació prevista a 12:45. En tot cas, ara en aquest punt queden encara un centenar de docents. Alguns ja han començat a marxar, però de moment la circulació tallada. I uns docents, podríem dir, molt motivats per mobilitzar-se, no tant per continuar amb la feina. Hem parlat amb algun d'ells, ens deien que fins i tot s'estan plantejant deixar la professió i dedicar-se a una altra cosa, poder aspirar a sous més elevats, sobretot si les coses no canvien.
Una vaga que convoca, recordem, el sindicat USTEC, que rebutja l'acord en què va arribar el govern amb la UGT i Comissions, i el govern, però, que dona per bo el pacte i no planteja reobrir la negociació. La portaveu del govern, Sílvia Paniqué.
Pensem que és un bon acord, no només a nivell salarial, sinó també amb totes les mesures que aquestes sí compten amb el suport de tots els representants sindicals, de millora del propi sistema. Per tant, el departament i el govern estén la mà a sumar-se a aquest acord i en qualsevol cas ara està concentrat en implementar-lo el més aviat possible.
Hi ha altres punts que centraran avui la compareixença del president Salvador Illa al Parlament, per exemple, és Rodalies, després de l'incident també d'ahir i de l'incendi d'ahir a Rodalies, a Barcelona. Vull dir que el país, Raül, està incendiat.
Sí, i a més aquesta setmana és curiós o no, perquè coincideixen totes aquestes variables. Mentre els pressupostos avui han tingut aquest primer desenllaç, que és aquesta retirada, tenim tota la setmana de protestes de professors i alerta aquest divendres, perquè aquest divendres havia de coincidir, ara ja no serà així, el debat justament de pressupostos, amb totes aquestes manifestacions de professorat, també de sanitaris, i veuríem si aquí s'hi afegissin d'altres, com per exemple els pagesos, a davant del Parlament. Veurem si això també reconfigura les coses. I atenció també, a banda de la setmana, el cronograma també del dia, perquè més enllà d'aquesta compareixença d'Illa que hem escoltat, Junqueras a les 10, però és que després veurem cara a cara, no només amb Esquerra, sinó també amb la resta de l'oposició, a partir de 11:45, avui una hora inusual al Parlament, amb la sessió de control. I a la tarda, a 3:45, una compareixença de més de 3 hores de Salvador Illa, que va demanar Junts per Catalunya i al final amb un consens majoritari al Parlament, perquè Illa doni explicacions de tot això que ara enumerava, Ricard, sobretot de tot el caos ferroviari que van viure especialment durant les setmanes de gener, que encara continua. Per tant, un dia també del voltatge avui al Parlament de Catalunya.
Laura.
Bueno, la cosa està calenteta en molts àmbits i en molts sectors, però jo vaig a la cosa de la vaga d'educació. Era previsible el que passaria aquesta setmana, no només perquè s'havia anunciat, sinó perquè va prendre més força encara després que l'USTEC, que és el sindicat majoritari dintre del sector, traslladés la consulta a les seves bases i el 95% del professorat rebutgés el pacte al qual van arribar Educació amb Comissions Obreres i la UGT, que són sindicats minoritaris dintre del sector educatiu. Per tant, que això passaria era més que evident i que està molt bé les valoracions, només faltaria, no?, que fa Educació sobre aquest pacte al qual ha arribat amb aquests dos sindicats minoritaris dintre del sector, però al final és un pacte que ja no només pel contingut, sinó per la forma, hi ha molta gent dintre de la comunitat educativa que l'esmena, perquè al final ha estat un acord que s'ha pres fora de l'espai o el mecanisme a través del qual s'havia d'arribar a qualsevol acord, que és la mesa de negociació, i s'ha tancat sense tenir en compte les majories representatives. Per tant, pel que fa a Educació, era més que evident que aquesta setmana, bueno, seria particularment calenteta, no? Veurem què passarà el divendres, que a més hi ha la manifestació unitària, perquè aquestes vagues han estat territorialitzades al llarg de tota la setmana. Veurem el pes que té el descontentament amb aquest acord i, en realitat, amb la interlocució que està tenint la comunitat educativa amb el Departament d'Educació. Veurem si realment aquest descontentament es plasma als carrers.
Jordi Amat.
No, té bastanta conya que haguem passat d'un període llarg de sequera a tants incendis polítics, no? Perquè és el que ara dèieu. I llavors, jo crec que aquesta situació en la que estem era poc prevista pel tipus de presidència que volia exercir Salvador Illa. El que volia el president de la Generalitat era estabilitat, naturalment. Això ho volen tots els governants. Fins i tot algú tan avorrit com jo està molt confortable amb l'estabilitat. I, per tant, això volia dir obrir desaladores, no? Inaugurar desaladores, solucionar problemes. Però és que jo diria que la realitat en la que estem, i ho anem constatant progressivament, fa que sigui molt difícil que aquesta estabilitat hi sigui. Ho és per la inexistència d'una majoria parlamentària que recolzi el govern, i ho és perquè hi ha uns problemes endèmics que s'estan manifestant, ja siguin els trens, ja siguin els mestres i ja siguin els metges. Llavors, aquí hi ha un contrast estrany entre la mena de presidencialisme endreçat que volia exercir el president Illa i la realitat. I jo diria que aquesta tensió és una cosa que no esperava que passés. La política és la gestió del conflicte. Llavors, la força de la qual disposa el govern avui per resoldre els conflictes amb els que es troba és escassa. L'avantatge que té és que l'escenari alternatiu és pitjor i que poden tots els que recolzen el govern saben que una situació diferent encara ho complicaria més. Però el fet és que jo crec que sí. Illa no imaginava que aquest fos el seu dia a dia. I no sé fins a quin punt la confiança d'algú que venia del Ministeri de Salut d'haver gestionat una pandèmia i arribar amb la voluntat de la pacificació definitiva i convertir la política catalana en una cosa normal no s'està complint.
És interessant, i a més, què genera això, no? Al final, més frustració, per tant, més desconfiança, per tant, més apolítica, i per tant, això també són vots o no vots, i una baixa participació, per tant, també alimenta tot aquell discurs de la,
ara,
populisme.
Ara, quan l'escoltàvem, deia els catalans estan a favor de la unitat i no la divisió. Deia, no sé si he dit divisió, però unitat sí. que aparentment tots creiem que és així, però no és veritat. Hi ha partits polítics catalans que estan a favor de la divisió, perquè entenen que el seu projecte polític, que vol la ruptura, sigui Junts o sigui Aliança, necessita la polarització en termes nacionals també. I, per tant, una política de pacificació va en contra de la tàctica que tenen per aconseguir els seus objectius polítics. Hi ha uns que no, amb els que difícilment s'hi podrà comptar amb un afany d'estabilitat. I és la seva legítima posició. Llavors, les forces que estan a favor de l'estabilitat no són tantes. No són tantes.
El que passa és que podem dividir els objectius polítics, no?, en termes de l'eix nacional, i els objectius polítics en termes d'estabilitat, o digue-li de progrés econòmic. És a dir, estem segurs que a Esquerra Republicana no li interessa que hi hagi pressupostos que se'ls hi pugui atribuir, doncs, unes millores salarials a sectors tan tensionats com siguin l'ensenyament o la sanitat o les infraestructures? O sigui, jo amb això no estic d'acord.
Sí,
és a dir,
crec que
poden tenir una política de responsabilitat. I el que crec també és que la societat necessita gestió. Aquest país necessita gestió des de fa molts anys.
Però
necessitarem cada cop més gestió. Un segon de res. Perquè la situació geopolítica, que ens sembla que no ens arribarà mai, ens arribarà d'aquí 3 minuts en forma d'inflació.
No, sí, quan omplim el dipòsit del cotxe ja...
Ja està, doncs, ja però quan notem. Vagis al súper també et passarà.
El que jo vull dir, Esther, és... Si el mestre d'un institut de Figueres o el metge d'un cap de Reus o de la Vall d'Hebron, si fruit de la tensió dels sindicats que el representen forcen una negociació que porta a un augment del seu salari, que es tractaria d'això, qui capitalitza aquesta millora? L'oposició o el govern? Jo crec que el govern. O sigui que una política de responsabilitat de l'oposició en termes electorals no té el premi que hauria de tenir.
Pot ser. El que passa és que per això has de renunciar, i vull dir que tothom aspira a arribar al govern, no? Tothom aspira a arribar al govern, i per tant has de poder tenir després alguna cosa a la saca, no? Has de poder dir, doncs, gràcies a nosaltres es van aprovar els pressupostos. Jo crec que Salvador Illa no li ha anat malament haver donat suport als pressupostos d'Esquerra,
no.
Per exemple. Jo crec que va ser un acte de responsabilitat, i en aquell moment va tenir un cost intern, però jo crec que d'alguna manera l'electorat també va dir, bueno, aquest tipus és, en aquest sentit, és responsable.
Sí, però per tant, sobre la taula, que... l'enquesta del periòdico de fa unes setmanes, el 73% dels votants d'Esquerra estaven a favor de tenir pressupostos.
Sí, és que jo crec que això, en el fons, no hem arribat a un moment en què la societat estigui tan malmesa com per no valorar els actes de responsabilitat. I que crec que cal gestió i que cal política. L'ensenyament a Catalunya està a potes en l'aire.
I
la sanitat, d'aquí 3 minuts, quan hi posem el focus, també veurem que està potes en l'aire i que té un deute insostenible. I les infraestructures ja ho hem vist, ja hi hem posat el focus, i també és una situació insostenible amb la qual s'estan fent coses, d'acord, però es veuran els resultats d'aquí mitjà o llarg termini. Per tant, que el país necessita urgentment que es faci política de manera responsable i amb acords, crec que nosaltres ho hem de reivindicar, perquè jo, com a mínim, ho reivindico.
Clar, hi ha dues coses ara que citava molt també estabilitat, i que, per exemple, el president de la Generalitat parlava amb insistència d'una paraula que és responsabilitat tota l'estona. Aquí hi ha un context que segurament hi ajuda poc. Un, que estem a les portes d'un any electoral molt intens. Com a mínim, l'any que ve. Municipals al maig, unes eleccions generals que també han d'arribar. Per tant, un any políticament que, en un context que no ajuda precisament a l'estabilitat. I en un moment en què l'oposició també lluita per treure el cap i per capitalitzar allò que el govern moltes vegades no aconsegueix fer, perquè al final governar també és un desgast. I en els últims anys anem veient com governar segurament provoca més desgast que no per rèdits electorals. I l'altre context és que a Catalunya hi ha una situació inèdita, que és que els líders dels segon i tercer partit no hi són al Parlament. No hi és Oriol Junqueras, inhabilitat fins a partir del 2030, pendent de què pot passar els propers mesos també, que és una altra variable amb l'amnistia, i l'altre és Carles Puigdemont. No hi és cap dels dos. Per tant, també hi ha una situació d'Illa que l'ajuda a una certa estabilitat interna, però que al final suposa una anomalia. I l'altra cosa, un factor que es diu lluna de mel, abans que parlàvem molt també de parelles i de relacions. La lluna de mel és aquell efecte que viuen els governs quan acaben d'arribar, que és una certa placidesa i una certa facilitat per imposar el seu relat i la seva manera de fer. Això s'acaba, i segurament també això ha acabat a Catalunya aquest gener, coincidint sí. amb totes aquestes crisis, quan hem vist segurament un canvi de rumb en la política catalana.
Laura Aznar.
Sí, jo enllaço amb el que plantejava el Jordi, que és veritat, Salvador, ell ja ha dit que Catalunya vol estabilitat i tu deies, bueno, l'estabilitat no és el que volen tots els partits, hi ha partits rupturistes que no la volen. Compte també amb això, perquè és que fins i tot partits rupturistes han participat i també participen una mica de l'estabilitat i la governabilitat fins i tot a l'estat espanyol, per molt rupturistes que siguin i per molts discursos que facin. Per què? Perquè al final els interessos de partit acaben imposant-se o acaben imperant sobre molts dels discursos o moltes presentacions públiques que tu facis. I tant aquí a Catalunya com a l'estat espanyol, alguns d'aquests partits polítics que són molt rupturistes en la teoria i en el discurs no els interessa un avançament electoral perquè saben que això restaria moltíssim, o els podria restar moltíssim força i capacitat negociadora, i perquè qualsevol alternativa de govern, i ho saben aquests partits també, a Catalunya i a l'estat espanyol, els aniria malament a ells mateixos. És a dir, que per moltes coses que es diguin, al final, fa molt de temps que diem, bueno, això saltarà pels aires perquè tant l'executiu català com l'executiu espanyol això no ho aguantarà perquè estem tensionant, estem estirant massa la corda, i de moment encara no ha passat res, i gairebé s'estan a punt de... Vull dir, estem a més de la meitat de les dues legislatures. Vull dir que al final veiem que hi ha un trencament, un xoc molt evident entre el que es diu que passarà i la molta contundència discursiva i el que acaba passant en la materialitat.
Mm-hmm. Nacho.
Aviam, efectivament hi ha partits que la seva tàctica viu de la inestabilitat, i suposo que per això hi ha gent que els hi vota. Jo crec que la tasca d'un polític, que entre d'altres no és només representar les emocions, els sentiments i les prioritats dels qui es voten, sinó també proposar un sistema, una forma de viure, una forma de fer política que sigui beneficiosa per ells, està en explicar que la inestabilitat el que provoca és caos en un sentit, si volem, abstracte, i si volem en un sentit més precís, el que impossibilita és que es puguin abordar les pujades salarials dels mestres. Suposo que per això, durant l'última dècada, a Catalunya, només el govern de Pere Aragonès va tenir la capacitat de fer unes apujades que fossin coherents amb la inflació, i la resta no, perquè la inestabilitat té conseqüències. Quan estem amb les vagues de metges, segurament un context d'inestabilitat no ajuda en res. Quan estem en un context d'inestabilitat, si hi ha possibilitat d'aprovar un nou sistema de finançament, doncs s'entén menys en aquest context, on hi ha vegades metges, hi ha vegades de mestres, que hi hagi qui vulgui renunciar a 4.000 milions d'euros, i tot això doncs forma part del que ha d'explicar un president. Per tant, agafant el fil inicial de la intervenció del Jordi Amat, jo no sé si el Salvador Illa preveia que avui l'escenari fos diferent o no. No ho sé, fàcticament. Em sorprendria que cregués que estaria inaugurant desaladores, perquè per poder inaugurar avui desaladores algú les hauria d'haver construït en els últims anys, i em fa l'efecte que no ha estat gaire prioritari poder deixar un escenari en el que ningú pogués inaugurar ni una desaladora ni moltes altres coses. Però el que és evident és que, i això sí que interpel·la més forces polítiques, que si el problema és que només rentabilitza l'estabilitat i els acords qui governa, potser en aquest país alguns els que s'han de plantejar és entre els governs. A mi no em faria res que hi hagués més partits als governs si això és conseqüència de més estabilitat, entenent més estabilitat com una millor capacitat per fer front a tots els problemes que tenim. Perquè entre el que està passant a Espanya, entre el que passa a Europa, entre el que passa a Estats Units, entre el que passa a l'Iran, que la resposta de les institucions sigui l'atomització, el no m'interessa el que m'estàs explicant, i el davant la possibilitat de poder representar millor els meus ciutadans i les seves esperances i els seus somnis de responsabilitzar-me, doncs a mi és un tipus de política que no m'interessa i que crec que s'ha de reivindicar una altra lògica més virtuosa, no?
Mira, justament, desaladors s'estan construint amb el pressupost del 2023. Vull dir que sí, que allà estem. Són les 9:43. Albert Prat, les negociacions. Ara, a partir d'ara, què és el que s'obre?
Doncs mira, fons socialistes que s'han implicat en aquesta negociació ens diuen que ara mateix aquests mesos seran clau per sortir de dubtes. Diuen, veurem si Esquerra ara realment vol pressupostos o és que fins ara ha anat de farol i l'únic que busca és desgastar el govern. Recordem que en els últims dies, tant PSC com govern tenien clar una cosa. Ningú estava disposat a retirar els pressupostos, Salvador Illa, a retirar aquests pressupostos, si Junqueras no li garantia que l'estiu els aprovaria. A aquesta hora no sabem en quins termes ha arribat aquesta garantia a Palau.
I a tot això, Mayol, insistir que el que hem avançat abans, que hi haurà suplements de crèdits.
Exacte, i és important veure, i precisament en això que parlàvem, de les tensions que hi ha amb metges, amb els docents i amb tots els sectors, fins a quin punt es pot estirar aquest suplement de crèdit, perquè al febrer, a finals de febrer, la consellera Alicia Romero, en aquest marc de negociació i de pressió esquerra, ens deia això al matí de Catalunya Ràdio.
Que les finances de la Generalitat es començaran a tensionar el mes d'abril. Es començarà a tensionar.
Tensionar què vol dir?
Bueno, doncs que haurem de dir-li als apartaments, escolta'm, us agafem un tant per cent del que teniu per pagar el més important, que és les nòmines i els interessos del deute, perquè ens obliga la llei.
Hi ha perill que no es puguin pagar nòmines.
No, ja les pagarem, però passant el rasclet per tots els apartaments i deixant de fer moltíssimes coses, perquè la prioritat, evidentment, és pagar els sous dels funcionaris.
Clar, amb la pròrroga pressupostària sí que es poden seguir pagant els serveis que es pagaven i el suplement de crèdit, com dèiem abans, ha de garantir que es mantinguin i que també es paguin aquestes nòmines. Amb què es pot modificar lleugerament? Què permet el suplement de crèdit? Adaptar-se al creixement de l'economia. És a dir, tu pots dedicar lleugerament a augmentar una partida perquè l'economia creix, però el que no pots fer és abocar recursos en partides que no has destinat fins ara perquè les teves intencions s'han d'aprovar, això sí, en uns pressupostos.
Doncs ho anirem seguint aquests dies. Raül Flores, gràcies també per acompanyar-nos.
Gràcies, un plaer.
Són 9:45, i mentrestant, doncs mentrestant, problemes de l'habitatge que continuen. Per exemple, ara explicarem la història de tres famílies que han vist com la Sareb, antigament conegut com a banc dolent, el reclama a cadascuna més de 2,5 milions d'euros. Ara ho expliquem.
Amb Endesa, més energia és més estalvi. Si ara, a més de la llum, portes el gas, tindràs fins a un 30% de descompte en el consum de gas durant el primer any. Contracta al 800 700 700, al teu punt Endesa o endesa.com.
Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
Apialia, la força de vendre junts.
Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
És el Select Terrain. Està en moda funky sorra.
Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
És clar que sí, Iker.
N'hi ha que aparenten, n'hi ha que són. Nou Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. I ara Jeep t'anticipa fins a 4.500 euros del Pla Auto Plus.
Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosà.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc l'Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
012, la millor resposta.
Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
Un kit d'emergències?
Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
Som el dia.
Som la nit.
Som dos programes amb el mateix objectiu.
Saber què està passant.
Què ha passat.
I també per què ha passat.
Tant a casa
com al món.
Què ens fa diferents?
El ritme.
El ritme.
El ritme.
Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
Perquè al Catalunya nit som pausa.
Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
A tot hora
i a tot arreu.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. i a les 10 de la nit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Som diferents.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Amb Esther Vera, amb Jordi Amat, amb Nacho Corredor i Laura Aznar a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio. Anem ara cap a Sabadell, on, com dèiem, tres famílies han vist com la Sareb el reclama a cadascuna més de 2,5 milions d'euros. Unitat mòbil amb Lara García i José Antonio Muñoz. Bon dia, Lara.
Bon dia, Ricard.
On ets, exactament?
Doncs ara mateix soc a Sabadell, al carrer del Forn, davant del bloc de pisos on viuen aquests veïns afectats, aquestes tres famílies, i aquest és un dels casos que encara arrossega la Sareb, l'anomenat banc dolent de deutes impagats a bancs durant la bombolla immobiliària del 2008. Tot va començar quan una immobiliària els va oferir als veïns dos pisos a canvi de la seva casa familiar perquè volien aixecar aquí un bloc on ells tenien la casa, en aquest terreny. La immobiliària va fer fallida quan va esclatar la crisi i ara la Sareb el reclama més de 2,6 milions d'euros a cada família. Parlem amb la Txell Alavedra, que és filla d'una d'aquestes persones afectades. Txell, bon dia.
Hola, bon dia.
Quin és l'origen del problema, de tot plegat?
Doncs l'origen ens hem de remuntar l'any 2000. De cop un dia ens ve una promotora immobiliària i ofereix, en el cas de la meva àvia, però també a dos veïns més, intercanviar, cedir les seves cases a canvi d'unes doncs, vivendes noves i construir un edifici nou. Evidentment, pels veïns i per la meva àvia, que les cases doncs, en aquell moment doncs, eren velles, eren molt grans per elles, doncs van trobar que era una bona oportunitat per poder viure en un pis doncs, més petit, nou, etc. Aquesta permuta, que això es diu una permuta, no? Cedir una casa a canvi doncs, d'un habitatge, semblava una operació doncs, normal, segura i clara. El que va passar és que quan estaven a mig construir l'edifici, l'administrador, la immobiliària, va començar a fer fallida. Llavors, un dia citen a les tres famílies, en el cas de doncs, la meva àvia i la meva mare, en citen un notari. En el notari es troben que hi ha advocats, que hi ha Caixa Penedès i, bueno, ens trobem que demanen en aquell moment que per acabar els pisos i no fer, o sigui, i deixar-los construïts, que han d'hipotecar, han de demanar una hipoteca sobre els pisos per acabar les obres. En aquell moment va començar tot, perquè el notari va coaccionar els meus pares, els veïns, i els hi van dir que si no firmaven, no s'acabaran els pisos i es quedarien sense res. Evidentment, en aquell moment, doncs, evidentment, les famílies van autoritzar que s'hipotequés a l'edifici. O sigui, ho van firmar tranquils perquè teníem un paper que, i el tenen, i és la prova de que quan ens donguessin els pisos, havien de quedar nets de tota càrrega econòmica. I, evidentment, el notari els va recomanar, firmeu. Perquè quan us entreguin els pisos, aquests pisos no hi haurà res econòmic a sobre, i, evidentment, van firmar. Temps més tard, quan els pisos s'aconsegueixen acabar, totes les famílies van al notari, el mateix procediment, amb els seus advocats i tot, i es troben que amb l'entrega de les claus aquells pisos encara estan hipotecats. Per tant, hi ha un primer incompliment. El primer incompliment és que no compleixen el que van firmar, que és la permuta, s'havia de fer neta de tota càrrega econòmica, i no va ser així. I aquí va haver el segon pas de les coaccions. El mateix notari els hi va dir: heu de firmar. Si no firmeu, us aneu al carrer i us quedeu sense casa. Perquè totes aquestes famílies, la casa que van entregar era la seva casa de tota la vida, la casa on van néixer i, bueno, evidentment era una situació que es van sentir obligats. I, doncs, van firmar el canvi d'escriptures i es van quedar amb uns pisos que estaven hipotecats. Què passa? Que la immobiliària i el notari va dir: no us preocupeu, perquè quan es vagin venent aquests pisos, que són nous, en un edifici, doncs aquest deute s'anirà eixugant i la propietària, la immobiliària, anirà pagant el deute i ja està, estigueu tranquils. I van dir: vale, confiem en vostè, que és el notari, amb els advocats i tal. Què va passar? Que al cap d'uns mesos l'administrador es va declarar en fallida i va deixar de pagar el crèdit hipotecari.
Clar, per tant, el deute l'hereta la Sareb i ara us el reclama a vosaltres. Com us quedeu quan un dia us arriba una carta a casa i us diu: ei, us reclamem 2,6 milions d'euros?
bueno, ens quedem blancs, no ens ho podem creure, perquè amb tots aquests anys que han passat ningú ens ha reclamat res. No ens ha reclamat ni un pagament, no ens han reclamat res. Clar, els advocats, perquè evidentment ara hem estat assessorats per uns advocats, ens deien, a veure, això és un deute aliè, és un deute d'un tercer, és impossible que us vinguin a vosaltres, que mai heu firmat cap hipoteca i us vinguin a reclamar això, 3 milions d'euros, que és impossible. El que van fer és... La hipoteca de tot l'edifici per acabar les obres, ara han dividit aquest import amb les tres famílies i ens estan demanant tot el que deuen, que són més de 6 milions d'euros. És impossible. O sigui, la meva àvia va rebre un pis que no val...
És la hipoteca més recàrrecs i interessos,
clar,
entenc, no?
I tant, de tots aquests anys. De tots aquests anys ho reclamen tot. Ho reclamen tot per un deute aliè a nosaltres, que és, és el més indignant.
I vosaltres això ho heu denunciat?
Sí, i tant. Vem, clar, al moment que fa més o menys un any rebem el requeriment de la Sareb, que ens diu on torneu els diners o posem a subhasta els pisos. Evidentment, vam presentar una demanda, hem presentat una demanda contra la Sareb, argumentant totes les irregularitats que hi ha hagut en tot el procés, des del primer moment amb les coaccions, que no van incomplir el seu paper de que ens havien d'entregar els pisos nets de qualsevol deute i que ara ens estan reclamant un deute d'un tercer que nosaltres mai hem demanat. Evidentment, això, hem presentat la demanda, de fet, el mes que ve hi ha la prèvia al judici, i allà veurem, quan surt el judici, que també ens ha dit que va per llarg. Però ara, en aquests moments, la Sareb ja ha començat els tràmits per subhastar els pisos.
Per tant, us poden treure el pis.
I tant, poden treure el pis, però és que, evidentment, quan subhastin aquests pisos no valen 3 milions d'euros. Llavors, seguirem devent diners. Uns diners que no ens pertoca pagar-los a nosaltres, perquè nosaltres vam entregar una casa neta i era la casa de la meva àvia i l'herència familiar.
Sí, sí. I la Sareb què diu, Lara? Hem parlat amb ells.
Sí, al matí de Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb fons de la Sareb. El que diuen és que la família és propietària del pis, que ells ho són del deute, però com que consideren que la família és qui l'ha de pagar, doncs que l'han de pagar sí o sí, i que si no, doncs els podrien reclamar el pis. El que ens diuen, però, és que ara mateix estan en fase de reclamar els diners, que ara mateix no els estan reclamant el pis, no ens confirmen, no ens expliquen això que ens diu de que els pisos, la Txell, que els pisos ja estan a subhastes, i que ens diuen que si no paguen el pis, doncs serà l'aval d'aquest préstec.
Sí, sí, exacte, és que és una situació que, bueno, encara no ens la creiem, o sigui, ens sembla impossible. I és el que parlàvem abans, que tu fas un crim i als 20 anys ja preval, no? I es prescriu. Llavors, com pot ser que en una situació així tan injusta, que a més no és algo que nosaltres, no és un crèdit que haguem demanat nosaltres, de fet, no devem res a ningú, que ara, després de tants anys, després de més de 20 anys, es demanin 3 milions d'euros a cada veí i que ens podem quedar sense casa. Això és el més fort.
Txell, una abraçada i gràcies per compartir-ho també avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
A la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, Lara.
Adéu.
Línies obertes a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. És el 636-36-0609. És la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. Si teniu alguna situació injusta que viu i voleu denunciar, doncs el telèfon de la bústia ho podeu fer a través d'una nota de WhatsApp o d'un missatge. És el 636-36-0609. Laura.
Bueno, és molt salvatge, la veritat. O sigui, segons el que ha explicat l'entrevistada, que ho ha explicat perfectament, estaríem parlant d'una estafa, si realment el que s'explicava era que la permuta estava neta de tota càrrega econòmica. Estaríem parlant de coaccions, perquè els hi van dir que si no firmaven anirien fora del pis. Estem parlant de l'assumpció d'un deute d'un tercer, que implica la hipoteca, implica aquests recàrrecs per interessos, no?, que parlava ella de 6 milions d'euros. Jo... Només recordar que s'estan fent i han progressat litigis estratègics que han establert jurisprudència en relació, per exemple, amb les clàusules abusives de contractes de lloguer. Crec que hi ha advocats especialitzats en aquest tema, que segurament són els que hi han contactat, però crec que el Moviment per l'Habitatge i advocats que bàsicament impulsen aquests litigis estratègics per posar sobre el focus, no? per posar sota el focus l'abús que cometen, no? alguns propietaris, i en aquest cas, a més, la Sareb, que hi ha un percentatge públic al darrere de la Sareb, doncs jo crec que això s'hauria de batallar i el Moviment per l'Habitatge ho hauria d'agafar també com a bandera, no? Perquè realment, o sigui, estem acostumats als abusos de privats, ja és increïble que també assumim com a normal els abusos de públics, també.
Esther.
No, el que deixa això en evidència és una fragilitat de les persones quan realment estan en processos d'aquests en els quals no controlen les conseqüències del que se'ls convida a fer o del que se'ls porta a fer, no? Pel que entenc, haurien avalat un préstec i entenc, del que ella diu, que haurien acabat avalant el préstec. Per tant, no sé fins a quin punt tenen capacitat realment per sortir d'aquesta trampa. Per tant, sí, jo el que els enviaria és a un advocat que realment entengui que la seva situació de fragilitat passa, doncs, per això, per un abús de poder, realment.
Jordi?
Quina agonia de situació. I a mi m'agradaria saber escoltar la immobiliària. No? O sigui, si la immobiliària s'acosta a unes famílies que viuen en unes cases antigues...
Sí, us comprem la casa a canvi dels pisos.
Això, no sé, és una, vull dir, que jo conec casos en els que això passa i acaba bé, però com és que aconsegueixen desprendre's del deute que bàsicament han contret ells en tant que constructors de l'edifici, no? Entenc que estem per això. I en el moment en el que troben la fórmula de passar-los la pilota als propietaris anteriors per desvincular-se del seu deute.
Sí, i fan fallida. O sigui, sí, també s'hauria de veure aquesta fallida en què consisteix. Exacte. I dir que no se sap si és una fallida o és una trampa, no?
Sí. Sí, uh-huh. que em sembla que és una veu interessant, perquè llavors diguem que el dolent de la pel·lícula és el notari, que davant d'un... Jo em trobaria en la mateixa situació, que em trobaria apurat, i si em digués què és el que he de fer per no perdre el pis, segurament no sé com reaccionaria. Però, clar, aquí la immobiliària té una responsabilitat, però com que deu haver desaparegut,